Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui, dilluns, repassem les notícies més destacades que ens ha deixat l'actualitat informativa del dia, però abans us recordem que a les vies de so tenim el Mario Ramírez, el Víctor Casellas, el Víctor García, a la redacció i producció, i a la sotsdirecció, Sara Cruz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Què tal, Sara? Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, molt bé, molt bé. Com sempre, sí? He fet una miqueta de tot. Tu també bé?
Jo molt bé.
Sí?
Sí.
Bueno, et preguntarem, perquè estàs una miqueta vermelleta.
M'he cremat una mica.
El nas, sobretot.
Sí, 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 sí. No queda gaire bé.
No, estàs guapíssima sempre.
Ai, Sara, per favor. Sara, tu bé al cap de setmana?
Sí, també. No he pres el sol, però...
No has pres el sol?
No, 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 però m'he passat molt bé, també. Amb amics,
sí?
Sempre.
Sempre amb amics. Sempre sí. Ben envoltada,
sempre.
Sara, eh?
Sí, i tant que sí.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui compartim l'actualitat amb el Gabriel Genescà. Ell és de Barcelona, té 44 anys, va estudiar Filologia i Traducció, és director del Servei Lingüístic de SADE. Entre les seves aficions hi troba la lectura, el teatre i el cinema, i també li agrada molt la música, sobretot la clàssica i el jazz. També li agrada molt cantar. I els esports. Es defineix com una persona detallista, inquieta, observadora, bona amiga, tímida i molt català i del Barça. Bona tarda. Gabriel, em sembla... Que ja m'ho sé de memòria, això. El proper dia provaré de dir-ho sense llegir res.
I amb els ulls tancats. Abans que res, confirmo que en aquestes dues noies els he anat molt bé el cap de setmana, perquè el bon rotllo que hi ha en aquest estudi és impressionant.
Sí, ens portem
per
molt.
Per tant,
sí.
Molt bon cap de setmana.
Escolta, jo per cert, Gabriel, he anat a veure una obra de teatre,
sí?
Que tu coneixes, una de les actrius, sí? Carla Ricard.
Carai.
Desiertos, a la nau Ivanov.
I què tal? I no has volgut participar? Integrar-te novament a la companyia? O fer...
No, 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 de moment al teatre.
De moment al teatre.
Ho deixem com a hobby.
Està bé, està bé. Quina enveja.
Doncs amb el Gabriel Genescà, traductor i filòleg, compartirem les notícies del dia al 7:45, però abans la Sara Cruz ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia al 7:45.
La reunió entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i els presidents autonòmics del PP ha acabat finalment sense un acord definitiu sobre el repartiment de l'objectiu del dèficit. Rajoy ha defensat davant dels barons la conveniència que el Ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes facin un esforç previ per tal d'apropar posicions sobre els criteris de repartiment del dèficit. L'acusat Joan Vila, que ha confessat la comissió dels 11 crims de què se l'acusa, declara des d'aquesta tarda a les 5 a l'Audiència de Girona, on al matí s'ha constituït el jurat popular. El zelador assegura que no pensava que causés patiment a les víctimes, fins i tot a les que va fer ingerir lleixiu i àcid desincrustant, provocant-los hores d'agonia. Vila s'enfronta a una pena de 194 anys de presó. La defensa, en canvi, demana per ell 20 anys de llibertat vigilada amb l'obligació de seguir tractament psiquiàtric. Un policia de 38 anys ha estat detingut per haver-ne apunyalat un altre de 55, extreballador de Bankia, que li havia venut preferents. Els fets van passar ahir al domicili de la víctima, al barri de la Punta de València. L'agressor havia amenaçat diverses vegades la víctima perquè l'acusava d'haver-lo arruïnat amb la venda de preferents. La víctima ha estat operada i es troba en estat greu però estable. I segons dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, més de 32.200 dones van ser víctimes de violència de gènere a l'estat espanyol l'any 2011 i la meitat tenia només entre 25 i 39 anys. Això suposa 155 dones per cada 100.000 de més de 14 anys. En prop del 60% dels casos, la víctima i l'agressor eren parella i en un 1,2% estaven en procés de separació. I de l'exterior us expliquem que les forces lleials del president Bashar al-Assad han utilitzat repetidament armes químiques contra les milícies insurgents i la població civil a la regió de Damasc, a Síria, segons denuncia el diari francès Le Monde. Aquest diari assegura que un dels seus fotògrafs es va veure directament afectat pels gasos tòxics quan acompanyava els insurgents.
Com cada dilluns, bé, aquest serà l'últim dilluns que el Víctor Casellas ens apropa amb el seu apunt personal l'actualitat esportiva. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Mercè.
Què tal com... Ja veus, és que, clar, Víctor, volem escoltar el teu apunt personal. I et volia preguntar amb quin tema et quedaves esportivament parlant durant aquests dies que has estat al 2 de 8. Amb quina notícia et quedaries, Víctor?
Doncs em quedaria amb la notícia negativa de... No negativa, sinó constructiva. Aquests problemes que ha tingut el Barça amb el Bayern de Munic, amb el Madrid, doncs haurien de ser un canvi... Hauríem de reflexar un canvi de xip de cara a la següent temporada i poder una mica tornar a començar de zero.
Aprendre dels errors, sí. I tot torna a començar.
Tot,
no?
Torna a començar.
Com tot, Víctor. Doncs vinga, tu comences.
Doncs bé, ara començo. Lamento dir que això s'acaba. Amb les lligues de futbol decidides, amb el Bayern campió de Champions i el Chelsea campió d'Europa League, l'Sport Rei donarà per finalitzada una nova temporada. Els clubs entraran en període de vacances a falta d'una jornada perquè es doni per acabada la campanya. Després d'això, l'única manera que tindrem de veure futbol és seguint la Copa Confederacions. Algunes seleccions nacionals participaran en aquesta curiosa competició de la FIFA que serveix com a aperitiu del Mundial. Potències com l'anfitriona Brasil, com Espanya, que és la campiona del món, o Itàlia, subcampiona d'Europa... estaran presents. Parlant en clau de seleccions, avui s'ha donat a conèixer una llista de 26 preseleccionats espanyols per afrontar la competició, dels quals se'n descartaran 3. Del Barça n'hi ha 9, un any més, com el club que n'aporta més: Valdés, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc Fàbregas, Villa i Pedro. Viatjaran a terres brasileres. Jugadors com Javi García, Soldado, Beñat o Azpilicueta són els més assenyalats per ser descartats, però no ho sabrem fins l'últim moment. Sens dubte, Villalbiol i el propi Javi García han estat absents en alguns trams de l'any i també força irregulars. Del Bosque ho hauria de tenir en compte. La Lliga està que crema, tot està decidit pràcticament, però el que queda per decidir serà intens i dramàtic. Osasuna i Granada van aconseguir la salvació matemàtica ahir i ara el conflicte serà cosa de 4. 3 places que duen a segona i una que salvarà l'any d'algun equip afortunat. Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo, Saragossa i Mallorca lluitaran per l'últim tram que deixa primera. L'altre tema que tindrà entretinguts tot l'estiu serà el dels fitxatges. Neymar ha estat el primer, el més important. 72 milions pagarà el Barça per l'estrella brasilera. Anem al motor. Ahir es va celebrar el Gran Premi de Mònaco. Glamour, luxe, celebrities, yachts, casinos. Per molts, la joia de la corona del campionat de Fórmula 1. La victòria va ser pels Mercedes. Rosberg i Hamilton van situar-se a dalt del podi com a primer i segon al costat de Vettel. Alonso va ser setè. La bona notícia per l'asturià és que el competidor directe pel Mundial, que és Kimi Raikkonen, va quedar per darrere seu.
Moltes gràcies, Víctor Casellas.
A vosaltres per aquest espai informatiu.
Doncs nosaltres el que fem és marxar cap al Principat d'Andorra perquè arriba el primer festival de música cristiana que acollirà Sant Julià el dissabte 1 de juny. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. La jornada va començar a 8:15 del matí quan des de l'aparcament de l'ITB es va organitzar una sortida cap al santuari. Durant el matí també es van llançar coets, es van ballar sardanes amb música de la cobla principal de Berga i l'Esbar Laura Dià va representar el ball de Canòlic poc abans d'acabar la missa i beneir els pans. El copríncep episcopal Joan Enric Vives va definir la festivitat de Canòlic com la gran festa de Sant Julià de Lòria, però també una mica de tot el país. Vives va voler agrair la gesta del Laura Dià Domi Trastoi al coronar l'Everest i va assenyalar que l'alpinista constitueix un exemple a seguir perquè cadascú té els seus cims, els seus reptes. Durant la seva homilia, Vives també va defensar la vida en totes les seves fases.
També jo li demano molt a la Mare de Déu que ens ajudi a treballar per la vida en totes les fases de l'existència, des del ventre de la mare fins a vellets, des dels malalts i els que no poden, des dels que són deficients, fins a totes les persones que creuen que està bé però que poden passar problemes. I sobretot que protegeixi les nostres famílies i ens doni la pau.
La cònsul major de Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil, va explicar que el Dia de la Verge és un moment de germanor i de trobada entre tots els lauradians i va destacar la presència del copríncep episcopal en la celebració d'enguany.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs avui dia amb força inestabilitat, amb ruixats i tempestes, temperatures però una mica més altes que les d'ahir, al voltant dels 20 graus. Demà continua la inestabilitat, passarà un sistema frontal al migdia que portarà pluges, nevades i descens de les temperatures, sobretot al nord del país. Dimecres continua aquesta inestabilitat i sembla que de cara al dijous, però, el temps podria millorar una mica, però no del tot.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Fins que els drets de tots els pobles, entre els quals el dret a l'autodeterminació i a la independència, no siguin degudament reconeguts i honorats, no podrà existir-hi pau veritable i duradora. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimarts de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem l'escriptor i dissenyador Dionisio de la Cruz, que acaba de publicar un interessant llibre futurista titulat Quatre Continentes. A la tertúlia tindrem Josep Rull, Ramon de Baciano i Ferran Pedret. A les 9 parlarem de sobirania fiscal amb l'alcalde de Ceba, Eric Vila. A dos quarts de 10 Andorra serà protagonista perquè conversarem amb la cònsul d'Escaldes Engordany, Trinitat Marín. També tindrem la reflexió de Jordi Piqué i Art i Patrimoni amb Josep Martí Bonet. Tot això i més dimarts, de 8 a 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan falta gairebé un minut per arribar a 3:15 del vespre, avui compartim les notícies amb Gabriel Genescall, és traductor i filòleg, i estem molt pendents d'aquesta notícia que ens ha... Bé, pendents. Ens ha encuriosit, Gabriel, el Festival Canòlic d'Andorra, que la nostra companya Carme Bonet doncs, comentava això, doncs, que ja aquest cap de setmana hi han hagut activitats.
Exactament, però sembla que...
Sembla que a l'1 de juny també hi haurà el Festival de Música, només, també aquest cap de setmana. S'ha obert a publicar Famílies i Joves i ha volgut donar doncs, aquest festival un missatge de comunitat. Està bé?
Està bé, sí, sí. Sí, sí.
Doncs vinga, Gabriel, ara ens hi posem amb les notícies del dia. I d'Andorra marxem cap a Madrid perquè la reunió entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i els presidents autonòmics del Partit Popular ha acabat sense que s'hagi arribat a un acord definitiu sobre el repartiment de l'objectiu de dèficit.
Tanmateix, l'objectiu, l'executiu espanyol, volíem dir, s'ha compromès que aquest repartiment es farà a partir de criteris i objectius i no polítics. I el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, de la seva banda, ha assegurat que no es perjudicarà les autonomies complidores amb el dèficit. Aquesta trobada ha acabat amb el compromís, però de tots, de continuar treballant per reduir el dèficit i fer més esforços per buscar l'acord en el proper Consell de Política Fiscal i Financera. El president espanyol ha defensat davant dels barons la conveniència que el Ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes facin un esforç previ per tal d'apropar posicions sobre els criteris de repartiment d'aquest dèficit. Segons alguns presents, Rajoy ha assegurat que no hi ha hagut cap negociació a part amb Catalunya sobre aquest repartiment. Rajoy, recordem, ha reunit els presidents autonòmics del PP per intentar pactar com es farà el repartiment del dèficit públic espanyol si Brussel·les el flexibilitza el dimecres. La possibilitat que el govern espanyol en faci una distribució asimètrica entre autonomies ha suposat crítiques d'alguns barons populars. Aquestes exigeixen que no hi hagi diferències, sobretot si beneficien Catalunya. Els barons més beligerants han estat l'extremeny José Antonio Monago i el gallec Alberto Núñez Feijó, tot i que en les hores prèvies a la trobada l'ambient ha estat més calmat, amb un Feijó apel·lant a la responsabilitat i solidaritat a les autonomies. A l'altra banda se situen, a més de Catalunya, el País Valencià i les Balears. Monago ha advertit a Mariano Rajoy que hi ha autonomies que han fet esforços per complir el dèficit del 2012 i que una simetria en objectiu d'aquest dèficit del 2013 l'únic que pot provocar és més incompliment.
Hicimos un esfuerzo muy importante, cuando digo hicimos, los ciudadanos de mi comunidad, y por lo tanto ahora es difícil de entender y de explicar a los ciudadanos que hay una simetría, ¿no? Yo creo que cuando se hizo una ley de estabilidad presupuestaria, una reforma constitucional, era para cumplirla, y eso es lo que a mi juicio toca y es lo que hemos hecho en muchas comunidades autónomas.
¿Entiendes la petición de sus colegas?
Pues yo entiendo todas las peticiones, pero quiero que al menos se entienda del que cumple.
De fet, el president del País Valencià, Alberto Faura, ha arribat al dinar que ha convocat el president disposat a remengar-se, ha dit, pel dèficit, ja que, segons ha comentat, la seva comunitat ha de passar menys diners per culpa d'un sistema de finançament injust.
Bé, jo crec que, com deia algú l'altre dia, si igualem l'objectiu de dèficit, si totes les comunitats autònomes han de tenir el mateix objectiu de dèficit, hauríem de començar pel començament i dir que l'esforç fiscal fos igual també per totes les comunitats autònomes. Clar, Catalunya porta 30 anys sense un esforç fiscal i per això té una balança fiscal desequilibrada. Extremadura, és clar que compleix amb l'objectiu de dèficit perquè els diners que arriben cada any per part del govern central a la seva comunitat autònoma són ingents. Per tant, si volem igualar el dèficit fiscal, l'objectiu de dèficit fiscal, hem d'igualar l'esforç fiscal de les autonomies. I és evident que Catalunya no fa el mateix esforç que Extremadura des de fa 30 anys. Primer punt. Segon punt, és absurd que el senyor Rajoy convoqui els barons del PP a veure que diguin què els hi sembla això del repartiment del dèficit asimètric, perquè evidentment li diran que no, que nosotros queremos lo mismo que Catalunya, que és el que s'ha fet amb tots els governs, siguin del PP o del PSOE, des de l'any 75. Lo mismo que Catalunya, és el famós café para todos. Els governs se'ls escull per governar. A més, el PP té una certa fama de l'ordeno y mando. Per tant, no sé què ve ara convocar els barons per sondejar-los a veure què opinen. Ja se sap el que opinaran i, a més, ens podríem haver estalviat el dinar d'avui. Per tant, jo el que li recomanaria al senyor Rajoy, si vol fer alguna cosa de profit pel país, és que prengui decisions i no les delegui i digui, no, que les comunitats autònomes se pongan de acuerdo entre elles, a veure, que facin un esforç amb el Ministeri d'Hisenda, que el Ministeri d'Hisenda és el seu ministeri. I el ministre és el seu ministre. Per tant, que prengui decisions ell d'una vegada i no esperi que les coses s'arreglin soles. Si no, és una mala notícia. És a dir, Catalunya, evidentment, amb l'esforç fiscal que ha fet, necessita una asimetria en l'objectiu de dèficit. Si no ho té, això és una injustícia que es va perpetuant al llarg de les dècades.
Doncs, si et sembla, Gabriel, repassem altres notícies. Avui compartim les notícies amb el Gabriel Genàs Callés, traductor i filòleg. Marxem bé. Nosaltres, de moment, encara no marxem, però és que cada mes marxen a l'estranger uns 400 catalans d'entre 15 i 34 anys. Això vol dir que l'últim any han marxat un 10% més de joves que l'any anterior.
Doncs sí, encara estem dintre d'aquesta edat, entre 15 i 34, tirem més cap als 34, però són dades de la UGT recollides a l'informe Generació GESP, joves emigrants sobradament preparats. El perfil del jove que marxa a buscar feina a l'estranger és el d'un professional del sector sanitari, també enginyers i arquitectes, especialment de Barcelona, que marxen a França, Andorra i Alemanya. Entre el 2009 i el 2013, el nombre de joves que ha emigrat ha pujat un 42%. En total, en 4 anys, hi ha 15.000 joves més que resideixen a l'estranger.
I aquesta notícia, abans que la comentis, Gabriel, afegirem que els parats de més de 55 anys de llarga durada, és a dir, els que cobrin els 426 euros de subsidi no es veuran afectats per l'endarreriment de la jubilació, segons ha confirmat el govern espanyol.
Això a la pràctica vol dir que si abans dels 61 anys no troben feina, els prejubilaran de manera forçosa sempre que hagin cotitzat el que els demanen, 33 anys com a mínim. També vol dir que cobraran menys perquè serà una jubilació anticipada. En concret, perdran al voltant del 20% de la seva pensió. A Catalunya, un de cada 10 parats té més de 55 anys, són prop de 67.000 persones i 19.000 s'hauran de jubilar ben aviat.
Sí, això, si fem números, jo diria que gairebé no hi deu haver-hi ningú en aquesta situació, no? Perquè si tens 55 anys, has hagut de cotitzar com a mínim 33 anys, per tant vol dir que vas començar als 22, suposant que no hagis tingut cap període en què has deixat de cotitzar, doncs igual no s'hi pot acollir gairebé ningú. I dir que et prejubilaran als 61 quan portes ja des dels 55 aturat. És molt difícil.
Mira, a Catalunya un de cada 10 parats té més de 55 anys. Mm. Un de cada 10 parats.
Sí. I hauríem de veure d'aquest un de cada 10 parats, quins tenen 33 anys cotitzats. És a dir, per tant, jugar amb números, amb un tema tan delicat com l'atur o com les jubilacions, jo crec que és lleig. S'han de buscar mesures més actives i no intentar dir donarem molts diners, però a ningú. Pel que fa
als joves.
Clar, si se'n van d'aquí és perquè aquí no troben feina. I aquest és el primer drama. I si se'n van a un altre país, diguem Alemanya o França, és perquè allà tenen esperança de trobar-ne. I llavors hauríem de preguntar-nos, i com és que aquí no en troben? Què no fem aquí? Que sí que fan Alemanya i França. Tots anem amb euros. Tots anem amb el mateix diner i, per tant, l'economia, teòricament, hauria de tenir uns recursos similars. Suposo que el que fan Alemanya i França és que els ofereixen unes possibilitats de contractació més atractives, potser més flexibles, perquè, clar, a Alemanya ara estan parlant d'aquests microcontractes, que són contractes setmanals, però, en canvi, això dinamitza molt el mercat de contractació. A més, tens la possibilitat d'aprendre l'idioma. I, a més, la senyora Merkel els regala, en el cas d'Alemanya, si són joves amb talent, amb perspectives d'una contractació més definitiva, els regala, podríem dir, o els regalarà la nacionalitat alemanya, que és molt curiós, això, Perquè, és clar, si som tots ciutadans europeus, què pinta? Quina diferència té la nacionalitat alemanya respecte de l'espanyola? Però sembla que això és un ganxo, I és un ganxo perquè Alemanya vol recuperar un problema que té, que molt ben detectat, que és de baixa natalitat. La baixa natalitat té forma de compensar-la venint joves amb aquestes edats i que sobretreballin. Per tant, diguéssim, els que no van néixer a Alemanya doncs podran fer-se alemanys de grans, per dir-ho així. Paral·lelament, si mirem el que fa Espanya en matèria, diguéssim, de nacionalitat, ho dic simplement com un apunt, doncs aquí et diuen que si ve un rus o un xinès o un àrab i té 500.000 o no sé quants, 500.000 euros,
topall,
em sembla que és, i compra un immoble per aquest valor, doncs automàticament li obsequiaran la nacionalitat espanyola. No sé si li interessarà gaire, però és curiós com s'administra això de les nacionalitats a Alemanya, que és a joves amb talent, i a Espanya, que és a jubilats d'or. Per tant, d'alguna manera, així també estem configurant el futur de cada un dels països. Jo crec que, a part del debat, que jo també el deixo aquí en l'aire, de què vol dir nacionalitat alemanya i què vol dir nacionalitat espanyola, no diu que som tots europeus, a part d'aquest debat, és curiós, no?, que tothom utilitzi aquesta esca, aquest ganxo, però en un cas sigui per atraure talent jove i l'altre cas sigui per atraure jubilats d'or. O Neymars, però això ja és un altre tema.
A mi, quan era petit, em deia moltes vegades, Gabriel, que esca vol dir excusa, no?
Sí, bueno, aquí seria com l'am, com l'atractiu, com allò que poses per caçar els peixos, diguéssim, no?
Clar, ja tenen l'excusa per atreure aquí el peix. Escolta'm, Gabriel, ens queden gairebé 6 minuts per acabar el programa, et deixem triar. Tenim Joan Vila, el salador del geriàtric de la Caritat d'Olot, que avui ha declarat davant del jutge, un policia de 38 anys que ha estat detingut per haver-ne apunyalat a un altre relacionat amb el tema de preferents de Bankia, i el terrible problema de la violència de gènere. Més de 32.200 dones van ser víctimes de violència de gènere a l'Estat el 2011.
Jo crec que aquestes tres notícies tenen una cosa en comú. És el que podríem dir... Abans en deien successos, o crònica negra, o premsa groga, o com vulguem. Jo crec que per una banda està bé que se sàpiguen, però després hauríem d'analitzar què tapen aquestes notícies. Evidentment, el senyor d'Olot, ja es veu que és un cas, un problema psiquiàtric greu, i per tant aquesta persona no pot estar, diguéssim, circulant pel carrer, perquè pot tornar a fer-ho. Una persona que, gent gran indefensa, els administra uns productes, que els produeix un patiment que s'allarga durant dies, això ja es veu que una persona que està bé, doncs no ho fa. Per tant, hauríem de tractar-ho més des del punt de vista mèdic i no tant des del punt de vista de la justícia, tot i que ara el tema està, diguéssim, en mans de la justícia, no? Pel que fa al cas de Bankia i aquesta, diguéssim, aquesta persona pretesament enredada amb les preferents que ha intentat, doncs, matar o apunyalar amb una persona que li havia venut aquest producte financer, Clar, això demostra una mica la desesperació que hi ha en alguns àmbits. És a dir, el cas de Bankia és sagnant. És a dir, et canvien les preferents. Primer et venen unes preferents que no tenen cap valor. Després, ara, a sobre, te les canvien per unes accions que no paren de baixar. Per tant, a molta gent els han canviat les preferents per accions, dient, no, escolti, si ens vam equivocar, els vam enredar, no es preocupi, que ara li donarem accions. Però aquestes accions cada dia estan més avall. Per tant, és una segona enganyifa. Aquí s'hauria de parlar clar i s'hauria de mirar a veure els recursos del FROP per què s'utilitzen, perquè sembla que serveixen bàsicament per jubilacions daurades i no perquè gent que realment han estat il·legítimament enredades puguin recuperar una mica la seva situació econòmica. I pel que fa a la víctima de violència, això és un drama. El que passa és que amb aquests temes dramàtics, acusats, accentuats per la crisi, jo crec que hauríem de mirar què fem per pal·liar-ho. Jo abans he comentat una cosa, que si em permets la comentaré ara, allò fora de micròfon. A mi m'ha cridat... No vull fer cap valoració, no se m'entengui malament, no vull fer cap valoració moral, però m'ha cridat molt l'atenció el fet següent. Avui, aquest matí, una ràdio, em sembla que era RAC1, han obert amb un davantal del Basté, parlant doncs d'aquesta tragèdia que suposava uns vídeos que han trobat en mans d'uns menors que la policia ha incautat, en el qual doncs es projectaven unes imatges, diguéssim, d'abusos entre menors. I això era motiu de molt escàndol, i es preguntava què estem fent amb els joves, què estem fent amb l'educació, què estem fent amb internet, etc. Aquesta situació és dramàtica i s'ha de combatre. Però ahir mateix ens vam trobar doncs que el Festival de Cannes va premiar una cinta que només cal que mireu l'argument perquè veureu que fomenta unes relacions també entre menors d'edat.
La vida d'Adèle.
La vida d'Adèle és la història de dues noies que tenen una relació amorosa, una de les quals té 15 anys. Per tant, és menor d'edat. Quina diferència entre aquestes dues situacions? Que una és ficció i l'altra és realitat. Ens impacta molt la realitat i, en canvi, la ficció doncs es pot premiar en un festival de cinema. També fa uns quants dies doncs hi va haver-hi també algunes escenes, allò, si voleu, més de publicitaris i de màrqueting, al Festival d'Eurovisió. Quan hi ha tots aquests inputs, estem a la civilització de la imatge i no de la paraula, de la imatge. Quan hi ha totes aquestes imatges que generen una certa, diguéssim, alguns podrien dir violència, altres podrien dir doncs situacions particulars. Després que no ens estranyi. No ens estranyi que hi hagi situacions de maltractament. És a dir, jo crec que la societat hauria de ser més coherent a l'hora de projectar les imatges que veu tothom. Perquè, atenció, aquesta civilització de la imatge, doncs les imatges no les veu només la gent ja prou madura i preparada per valorar-les, sinó que les veuen els nens de 3, 4, 5 anys.
La Sara recomana.
Doncs jo no sé si aneu amb metro, Gabriel.
Sí, sovint.
Sí, tu també, Mercè.
Sí.
A vegades hi anem juntes. Doncs jo vaig cada dia 4 vegades i he d'anar amb molt d'ull perquè la banda de carteristes més activa del metro de Madrid podria haver-se traslladat a Barcelona. Conegudes com les bosnianes, durant 10 anys s'han fet fortes i conegudes al metro de la capital espanyola i un jutge els va prohibir l'accés a aquest transport, però l'Audiència de Madrid ha revocat la decisió. Segons la delegada del govern espanyol a Madrid, arran d'aquesta expulsió, s'han mogut cap a Catalunya. Estan acusades entre totes de més de 300 robatoris. Atenció que...
Per tant, la Sara recomana...
Recomano que anem amb molt ull al metro. Sí.
Tenen denominació d'origen, veig, les bosnianes.
Els hi diuen així, jo no sé si...
Si ven d'aquí vol dir que hi ha mercat, a veure...
Sí, sí.
Clar.
Aquí hi ha cosa, perquè no me les imagino anant, segons quin lloc.
Gabriel Genescà... Bé, farem cas a la Sara,
Sí, sí,
com cada setmana.
Amb ull.
Amb ull, molt d'ull. Gabriel Genescà, moltes gràcies...
A vosaltres.
...per haver estat aquí amb nosaltres al 2 de 8. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Mario Ramírez, de les Vies de So, del Víctor Casellas, del Víctor García, de la Sara Cruz, de la Mercè Raga, que us ha parlat. Tot seguit, a la sintonia de Ràdio Estel, us deixem el programa .org de Joan Ortiz i els oients de Ràdio Principat us deixem amb el vostre informatiu local. Que vagi bé, molt bona nit.
Bona nit.